Són les 10.
El suplement. Amb Roger Escapa.
De seguida, la Maica Navarro al suplement. Aquesta hora és notícia que ja han sortit 375.000 vehicles de l'àrea metropolitana en la primera part d'aquesta operació sortida de Setmana Santa. Núria Pujades.
Són el 65% del total de vehicles que es preveu que surtin de l'àrea de Barcelona. Els Mossos desplegaran fins al dilluns de Pasqua més de 1.600 agents i faran més d'un miler de controls. Una de les vies més complicades avui és la C-17, ho deia fa una estona al suplement Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
Que preveiem més complicat potser avui és la C-17, perquè potser hi ha aquesta mobilitat de nord, de pistes d'esquí, de muntanya, i també s'hi acumula el mercat del Ram de Vic. Per tant, aquesta carretera que ja s'ha anat complicant aquests darrers mesos, avui també esperem que pugui tenir una certa complexitat.
I si heu de sortir de casa amb cotxe, repassem l'estat del trànsit a aquesta hora. Carmina Mala Garriga, bon dia.
Bon dia. Doncs ara mateix la C-17 presenta, ara per ara, pocs problemes. Sí que hi notem una certa concentració de vehicles a l'altura de Canovelles, en aquesta C-17 en sentit nord. A banda d'això, la via més afectada en aquests moments és la P-7. Hi ha 6 quilòmetres de retencions entre Castellbisbal i Martorell en sentit sud. A la C-33 es comença també a notar afluència de vehicles des de Torre Baró a Barcelona en sentit nord. I també a la 2 a Jorba en sentit oest cap a Cervera i la C-16 a Berga en sentit nord. De moment és tot. Suposem que s'anirà incrementant l'aparició de vehicles a mesura que passi el matí.
Gràcies, Carmina. Informació de servei també pel que fa als trens. Restablerta ja la circulació de l'R11 després que ahir a la tarda quedés interrompuda per la caiguda d'un arbre sobre un tren entre Flaçà i Figueres. I el que sí que estarà interromput tot el cap de setmana és la circulació entre les línies R13 i R14 entre Lleida i Vinaixa per obres de DIF per l'ampliació d'una via a l'estació de Juneda. Les Garrigues, hi haurà servei alternatiu durant tot el cap de setmana. La guerra a l'Iran s'amplia també al Iemen amb el llançament del primer míssil al sud d'Israel. Així ho han confirmat els Houthis com una primera fase de la intervenció militar de suport a Teheran. Just avui que es compleix un mes de guerra amb efectes econòmics a tot el món i amb una gran incertesa sobre les negociacions diplomàtiques entre Washington i Teheran. El que sí que sabem és que demà reuniran a Islamabad els ministres d'Exteriors de Pakistan, Aràbia Saudita, Turquia i Egipte. I una última hora, almenys 22 migrants provinents de Líbia han mort a les costes de Grècia després de 6 dies a la deriva. Els supervivents, un grup de 26 persones, entre els quals hi havia una dona i un menor, han estat rescatats per un vaixell de l'agència europea Frontex davant l'illa de Creta. Tot plegat en un dissabte en què canviarem l'hora. Aquesta propera matinada avancem els rellotges una hora per passar l'horari d'estiu. Tot i que el debat social instal·lat des de fa temps per eliminar-lo, els estats de la Unió Europea no es posen d'acord sobre quin horari fix adoptar i per això, mentrestant, continuarem fent el canvi d'hora.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 3 minuts de les 10.
L'hora negra. Maica Navarro.
Maica Navarro, bon dia i bona hora.
Què tal? Bon dia i bona hora, Roger Escapa.
Fas festa aquests dies o què, Maica?
No.
Tota la Setmana Santa? O sigui, dissabte que ve t'espero un directe aquí també?
Ah, sí, sí.
Fantàstic. Està... I serem, no descansem nosaltres tampoc.
M'estava mirant els bitllets per anar a Sevilla, divendres, santa, diumenge, dilluns.
Què dius? Setmana Santa, Sevilla, quina gentada, quina mandra.
No, ai no, però és molt maca. És espectacular. A més, m'arribava a la processió del cachorro, dels gitanos, però... És que els bitllets estan caríssims i ja m'havia compromès que no marxava i mira, escolta tu, quedo. O sigui que ens veurem aquí.
Atenció, Maica Navarro, perquè aquesta setmana ha entrevistat el seu ídol. No és cap policia, no és cap delinqüent, no és cap mosso d'esquadra, no és cap detectiu, tampoc és cap guàrdia civil. Tampoc és cap periodista, ni fins i tot tampoc és cap conseller d'Interior. Maica Navarro ha entrevistat el seu ídol, tampoc és cap bussejador, no és cap tauró, és Rubén Blades.
Rube la mar embravecida, rompe la ola desde el horizonte, brilla el verde azul del gran Caribe, con la majestad que el sol inspira. El Pepe Guerrero va pasando, recorriendo el reino que domina.
És a dir, Maica Navarro, aquesta setmana no només t'hem llegit a la crònica de successos de La Vanguardia, sinó que t'hem llegit a la crònica de cultura, eh?
Obrint la secció de cultura, a més, amb una entrevista a Rubén Blades.
No, destacat a portada, vaig veure, La Vanguardia.
Sí, perquè a més ha estat l'única entrevista que ha donat. Li fa molta mandra donar entrevistes.
Com t'agrada dir que és una exclusiva, eh?
Ah, no.
Home,
no,
és una exclusiva.
A veure, no, sí, el títol és una exclusiva, el que em va explicar és una... El titular
no,
és una exclusiva.
No, i tenir-lo, és l'únic mitjà que l'estat que l'ha fet, no?
Bueno, ell comença la gira a Europa, i com és una gira a Europa amb el seu últim treball, que és Fotografies, i l'única entrevista que donarà de tota la gira a Europa va ser aquesta entrevista amb mi a La Vanguardia.
I com ho vas fer, per Zoom?
Ho vam fer per Zoom, perquè ell viu entre Nova York i Panamà. Està aquí la Lola i m'està tocant els nassos. La Lola és la gossa. Ell viu entre Nova York i Panamà, i aleshores el que estava a Nova York. I aleshores van fer un Zoom i vaig demanar al seu mànager, el Daniel, que si podia gravar-me l'entrevista, i bueno, me la van gravar i me la van deixar fer servir per aquí. I és que, a més, això va ser dilluns a les 6 de la tarda, hora local, li vaig entrevistar, però és que acabava de tancar la crònica del nadó maltractat amb el Toni Muñoz i de seguida canvia el xip i entrevista Rubén Blades.
Després hi anirem.
Sí, però clar, era com Rubén
Blades, d'alguna manera, ja me n'havies parlat alguna vegada. És algú que et marca, tu, no?
Bueno, em marca perquè Rubén Blades, jo el dia que faig 20 anys, entro amb una, per primera vegada, a l'antiga sala Bikini, que estava aquí a tocar a la Diagonal, on ara és la Illa. Bueno, que ara és la nova sala Bikini, però la primera, l'original. Tenia dues sales, una de rock and roll o tot tipus de músiques i una altra que era exclusivament de salsa, i entro per aquella porta i està sonant una de les cançons de Rubén Blades, que és el Padre Antoni i el Monaguillo Andrés, i em quedo absolutament paralitzada, fascinada, i vaig cap a la cabina del DJ, que és un Eloi que ja està al cel ballant amb Héctor Lavoe, Willy Colón i la resta, i li dic, què és esto? I em diu, esto es salsa. I qui és aquest senyor que canta? Pues és Rubén Blades. I em va, el cap em va volar. I aleshores, des d'aquell moment, Rubén Blades, el que significa les seves lletres, ell com a persona, doncs es converteix en algú que m'apassiona. No l'havia entrevistat mai. Anys enrere va venir un festival de Cap Roig i sí que em va permetre fer la crònica a La Vanguardia d'aquell concert, i va donar la casualitat que l'endemà, quan jo vaig dormir en un hotel, i l'endemà esmorzant, ell hi era, en aquest mateix hotel, i em va deixar esmorzar amb ell, i, bueno, va ser conèixer-lo, i, bueno, tampoc sé que se'n recordés ell d'aquell esmorzar ni res, però jo sí. Aquesta.
Aquesta és la cançó que tu et va fer frapar amb Rubén Blades, és quan el vas conèixer. Mm-hmm. Bueno, i a part que porta el ball, que és una cosa que tu sempre portes a dins, no?
Bueno, jo en aquell moment...
Com es balla el Rubén Blades?
Bueno, el Rubén Blades es balla diferent que la salsa cubana, és una altra manera de ballar-lo. Però, bueno, es balla, això es pot ballar sola, es pot ballar en parella, així com molt lentament, marcant el pas. I sobretot l'important de Rubén Blades és escoltar el que explica i els missatges que trasllada. Ell és un cronista social, és un personatge que, a més d'actor, va participar en el seu dia a la política panamenya, liderant una formació política...
Va ser ministre de Turisme.
Va ser ministre de Turisme i ara no està en primera línia, però continua participant molt activament a la vida política panamenya, intentant donar un gir. És un home que no té pèls a la llengua. En aquesta entrevista parlem de Cuba, parlem de Trump, i ell mateix doncs explica que, bueno, que estem passant uns moments complicats i complexes, i que ell confia i que sempre és optimista que personatges necis, el titlla de neci, neci, estúpid, racista, no pot ser el que marqui la vida de la gent, tot i que en aquests moments tinguin una gran influència i estigui fent molt mal. Parla de Cuba i la gran notícia que dona, sí, com a titular, que han recollit altres mitjans, perquè ell és un personatge molt influent a tota Latinoamèrica i a tots els Estats Units, és que està preparant, l'any que ve sortirà les seves memòries, i que a més se les ha estat editant Leonardo Padura, que és aquest escriptor cubà que a mi també m'apassiona. I ell es va quedar molt sorprès perquè em va dir, però i això com ho saps? Perquè jo li pregunto directament què les memòries. I em diu, però com lo sabes?
Nosotros una vez en una conversación hace muchos años, Gabo me dijo, mira Rubén, escribe tus vainas, aclara tus vainas antes de irte. Y yo, ¿qué? Digo, no, haz un libro, nota, haz un libro y explica las cosas. Aclara tus cosas porque si te vas, otro la va a aclarar por ti y quién sabe qué será eso. Y entonces eso es lo que yo básicamente lo que pensé, digo, bueno, voy a explicar ciertas cosas que para mí son importantes que queden claras antes que yo me muera. Esto para que otros no digan, ah, no, esto fue así. Digo, no, no, eso no fue así. Esta es mi versión de esto.
És a dir, ell ha fet les memòries seguint el consell de Gabo, de Gabriel García Márquez, d'alguna manera, no?
Sí, ell era molt amic de Gabriel García Márquez, molt, molt amic, i és molt amic ara de Leonardo Padura. I jo, temps l'any passat, si recordes, que també un dia que estava absolutament entusiasmada, perquè Leonardo Padura en aquests moments és l'escriptor cubà viu més important del país, els seus llibres estan prohibits a Cuba perquè té una visió, com no pot ser d'una altra manera, absolutament crítica amb el que està passant a la illa, on ell sobreviu, evidentment, amb altres condicions que la resta de cubans, perquè li entra i surt amb normalitat de la illa. Però va, Leonardo Padura, jo l'havia de presentar la seva última novel·la, finalment va haver-hi l'accident a Lisboa del funicular, no vaig arribar a temps, però sí que vaig arribar a temps a sopar amb ell. I parlant de música, que també és un gran melòman, i salsero, parlem de Rubén, li explico la meva passió per Rubén i em diu, coño, pues yo le estoy editando, estoy leyendo, está escribiendo sus memorias y son, no te puedes imaginar yo, ¿cómo? Que Rubén está escribiendo unas memorias. Digo, coño, pero mami, no le digas nada, que eso lo tiene que contar él. Y yo vaig dir, Leonardo, le prometo que yo fins que no em trobi un dia Rubén, no mai diré res. I vaig complir la paraula, li vaig explicar a Rubén, dic, m'ho va explicar a Padura. Digo, ¿y le has guardado el secreto todo este tiempo? Digo, hombre, si le vais a dar la mea paraula, que fins que no... Bueno, si no te hubiera dado la entrevista, bueno, pues no hagués publicat mai. Ja se'm va deixar publicar-lo, i és allò quan explica que no només que està fent unes memòries, sinó que li demana Rubén, sinó que és després d'un consell de Gabriel García Márquez, i que Leonardo Padura, el primer capítol que va llegir, li va dir, coño mulato, esto está de pinga, dame más pa leer. I clar, és que surt allà tota una sèrie de personatges que és fascinant i seran increïbles.
Paraula de Maica Navarro conversant amb Rubén Blades.
Saliendo del hospital después de ver a su papá.
Es una sociedad que ya va eliminando los pocos espacios que existían de contacto, por ejemplo, el cine, pero queda la música de salsa. Bueno, la música de salsa, otra vez, ahí no importa que seas negro, blanco, chino, alto, flaco, gordo, lo que sea. ¿Sabes bailar? Ya. Eso es todo lo que necesito yo. Y de repente permite que un extraño te toque. Y de repente ves que personas que son de culturas diferentes están unidas con un propósito común, trabajando común, y el no pisarse el uno al otro.
En su clase de geografía, la maestra va de puntillas, mientras que la susodicha.
Suposo que el 23 de juliol, que és quan aquest senyor ve aquí al poble espanyol de Barcelona, seràs allà a primera fila. Tens acompanyant, ja?
No.
Ho dic perquè jo et vaig convidar l'any passat a un concert de Robbie Williams.
Vols venir?
Home, clar que vull venir.
Ostres, mira, ja està.
23 de juliol?
23 de juliol. Ostres, doncs mira.
Bé, sí, sóc aquí, però sí.
Però
seràs,
no?
Hem acabat temporada, ja. Però sí, segur que sí. Ja m'ho muntaré per ser-hi.
Ostres.
O si puc ser la teva parella de ball al concert de Rubén Blades?
Sí, sí. Bueno, no penso ballar amb tu, perquè no penso perdre el temps.
Ah, no? I amb qui penses ballar?
No, a veure, podem ballar sols.
Amb el primer que passi per allà?
No toquis els collons. O sigui, jo, mira, primer, els concerts de Rubén Blades acostumen a sempre sola, perquè jo em poso en primera fila, em concentro i només estic pendent d'allò. Això és mentida, perquè en l'últim concert de Rubén Blades que vaig estar a Cap Roig, aquell vaig pujar amb un lligue que vaig fer de Tinder. I que...
El Rubén Blades vas anar amb un
lligue de Tinder.
Sí.
Sí, que va ser...
No va acabar bé.
No, bueno, és que va desaparèixer, jo no entenc.
El vas perdre al mig del concert.
No, després del concert no, després d'un cap de setmana que li vas presentar per Rubén Blades, que va ser...
Començar ja a fondo la relació Tinder portant-lo a un concert de Rubén Blades, sí. Et vas entregar allà i el tio es va quedar aclaparat i va desaparèixer.
Sí.
Se va fer una bomba de fum després del concert del Rubén Blades.
Bueno, collons, que estàvem a Cap Roig, encara vam tornar a Barcelona, o sigui, tot aquest procés, hi havíem estat com un parell de nits abans, o sigui, que havia garantia de que jo... Però bueno, que jo tampoc em volia casar amb ell, però, hòstia, em va sobtar, dic, oi, aquest tio va casar amb ell, si és insuperable. Bueno, és igual. A més, era bastant...
Es va espantar.
No tenia antecedents,
Es va espantar, ja t'ho dic jo. Es va intimidar.
Sí, bueno, és possible. Sí, no dic que no. Bueno, és igual. Per tant, és l'únic concert que no he anat sola, en plan concentradíssima.
Doncs vindré.
Però, bueno, sí, vaig amb, anem amb el meu germà petit, l'Iñaki, i la seva dona, perquè aquests és l'únic de tota la família que he aconseguit que tingui aquesta passió per la salsa, i ha sortit salsero amb la seva dona, per tant, anirem els quatre, i sí, primera línia, però no cal ballar, o sigui, tu fes el que vulguis, jo estaré concentrada, perquè ara no em posaré, o sigui, no perdré el temps ensenyant-te quatre passos.
No ho facis. No. O sigui, jo vindré a mirar-te tu.
No,
escoltar la música de Rubén Blades i com tu vius el seu concert.
Pensa que aquest 23 de juliol el Poble Sunyol ve amb una big band de la de Roberto Belgado i l'orquestra de Panamà, que allò serà una màquina de so, o sigui, tot el so dels anys 70, tots aquests que són salseros i van conèixer la salsa a l'època de la Fania, de Willy Colón, de tota aquesta salsa que es feia a Nova York, Héctor Lavoe, amb aquest so de quatre trombons, de saxos, de trompetes, això és el que sentiran en el Poble Espanyol amb un concert que serà memorable. Rubén Blades farà 80 anys aquí dos, ja està preparant una altre disc, i ell em confessava que segurament no s'atreveix a dir l'última, perquè es cuida molt i la veu la té molt bé, però sí que no tindrem ja moltes més oportunitats de veure aquest icono de la música, aquest monstre de la música latina, i amb unes lletres que estan molt d'actualitat, perquè aquest últim disc hi ha una cançó que és Emigrantes, que és, bueno, és tot allò que ens passa, i sempre amb un cert optimisme, i etcètera, etcètera.
Camaleón.
Camaleón, calma la envidia que me tienes.
Passen 2:15 del matí, em diuen per l'orellera que la sorpresa de Maica Navarro, avui té una sorpresa, ja ha arribat a les instal·lacions de Catalunya Ràdio.
M'estàs prenent el pèl.
No.
És mentida, què passa?
Tu t'imagines que obre la porta aquí a l'estudi i surt Rubén Blades en persona?
No, perquè està a Nova York.
No és Rubén Blades, ho hem intentat, eh? T'he de dir que ho hem intentat. Ho hem intentat. Però t'has quedat tu l'exclusiva i no ens l'han volgut posar.
O sigui,
tenim una sorpresa en persona. O sigui, d'aquí una estona, aquesta porta tan famosa, la creuarà un personatge que et ve... No miris. Escolta'm, no, podeu baixar les persianes, sisplau? Fem mode eclipsi, perquè és que si no et començaràs a mirar. Hi ha una persona a l'altre costat de la porta que vol venir per fer-te un regal avui.
És mentida.
No
es
mal
el pèl.
Qui creus que pot ser?
A veure, a cantants que d'aquí que estiguin vinculats amb Rubén Blades, la salsa...
Fred.
No té res a veure amb la música.
Molt, molt fred. És a dir, congelat.
Els meus pares no, perquè estan a Santa Coloma. A més, la meva mare avui vaig a dinar a casa seva i ja li dic que vull un menjar rico. Jo què sé. A Carles Fernández, que li agrada molt ballar salsa.
Sí, que és col·laborador del Bundó, que
sí,
ni aigua.
Sí, aquest anava a dir jo, que en aquests moments està ara mateix amb el Bundó.
Et fora.
No
volem.
No sé. Oye, cuidao, que el Fernández és molt bona gent.
Va, posa'm una altra cançó.
Con los años me he vuelto arquitecto. Porque a donde voy lo hago mi casa.
Qui serà? Aquest no és ell. Aquest no és el Rubén Blades. Un altre.
A veure, per favor. Si la mare que us va parir. La mare que us va parir. En aquests moments, mig Catalunya està col·lapsant.
Qui serà? La sorpresa de Maica Navarro.
El cantant de la plateria.
És més, et diré una altra cosa, ve embolicada. Pista, pista, pista.
Embolicada.
Resoldrem el misteri d'aquí 15 minuts exactes. O 20.
Él era un muchacho plástico, de esos que van por ahí. Bueno, no penso perquè no l'esbrinaré.
Fred, 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 congelat. Qui serà, serà? Ben embolicat.
Embolicat. La persona ben embolicada. A més, s'està fent el xulo, el tio. És que l'hauríeu de veure, la cara que està com disfrutant.
La cara que posaràs tu.
Hòstia.
Va, puc acabar ja amb Rubén Blades o hem de continuar amb...
I aquí darrere del vidre. La Sònia...
Va, és que elles ho saben, clar.
Fotent-se la Marina, fotent-se la Marina.
Moltes hores de producció darrere d'aquesta sorpresa.
Ah,
10 i 21 minuts. Això és l'hora negra del suplement amb la Maica Navarro, una hora negra que, sens dubte, aquesta setmana ve marcada per aquesta notícia monstruosa, i és que l'última hora és que la Fiscalia demana interrogar els metges que van atendre el nadó maltractat abans que arribés a l'Hospital Vall d'Hebron. Segons avançava la Maica Navarro aquests últims dies, el Ministeri Fiscal vol interrogar els metges i els infermers de l'Hospital del Mar, Sant Joan de Déu i Sant Pau, i també els del CAP Roger de Flor, els centres sanitaris que van atendre el nadó de només 6 setmanes, recordem-ho, que continua a cures intensives. Els pediatres d'aquest centre es van atribuir els hematomes genitals del nadó a una sonda d'orina que li van posar a l'Hospital del Mar, on li van fer un estudi bacteriològic per un episodi de tos i de vòmits. Els investigadors també volen saber si els sanitaris van veure alguna de les lesions del nadó, si eren incompatibles o eren compatibles amb els abusos i quin va ser el comportament dels pares que continuen a la presó preventiva. També han parlat aquestes últimes hores amb els avis i alguns membres de la família, mentre els pares continuen a la presó preventiva. Bé, Maica, tots ens preguntem com pot ser, com pot ser. Primer desgranem això que has esbrinat aquestes últimes hores, una mica el recorregut judicial, i després intentem resoldre alguns interrogants que ja avanço que no podem respondre, perquè avui a la portada dèiem això de que el fiscal del cas de la Guàrdia Urbana,
sí,
del crim de la Guàrdia Urbana, va dir que el mal gratuït existeix i que a vegades no cal buscar més explicacions. No? I que a vegades aquest mal tan gratuït el trobes on menys t'esperes. I fa una mica la sensació que aquesta és una història que podria tenir doncs una mica aquest patró, tenint en compte que aquesta parella doncs ens van sotmetre a diversos tractaments de fertilitat perquè tenien el desig de ser pares i finalment ho van aconseguir.
Tu saps que, no sé si has mencionat així, el Félix Martínez, el fiscal d'aquest cas.
Ah, doncs no ho sabia.
Sí, ja ho sabia. Perquè el Félix Martín...
És el mateix fiscal del cas de Rosa Peral.
Sí, sí, aquest que va dir que el mal gratuït assisteix, doncs precisament el Félix Martín va ser nomenat fa un parell de mesos amb un altre fiscal, Elisabet Jiménez, que va ser la fiscal del cas de Dani Alves, l'anomenat cas de Dani Alves, i tots dos formen part d'aquesta nova fiscalia especialitzada en violència contra menors, i per tant aquest cas el porta ell directament i és el que s'encarregarà de... És ell el que va demanar presó provisional per tots dos i qui ha demanat, doncs, com té tota la lògica, doncs interrogar a tots els pediatres que en aquest periple d'aproximadament 2 setmanes van visitar el bebè perquè els pares l'anaven portant perquè no es trobava... Perquè veien que tenia, doncs, capítols de febre, etcètera, etcètera. I és veritat que allò que diran els pediatres és senzillament allò que van escriure en el... que van escriure els seus informes. I és que, bé, doncs, hi ha un moment en l'Hospital del Mar entra amb febre i el palpen i determinen que en principi no sembla que tingui infecció d'orina, però tot i així ha vomitat una mica i aleshores decideixen sondar-lo. I el sonden, i bueno, pues tothom que sondes, i això implica portar una bosseta per l'orina. I, bueno, al cap de 7 dies van a Sant Joan de Déu, Sant Joan de Déu va tornar al mar i allà doncs, continua aquest periple. El seu cap de referència era el de Roger de Flor, allà també l'arriben a portar sempre, són les mateixes sintomatologies, febre. I, no, i tot aquestes, especialment els hematomes en parts genitals i algunes marques a la cama dreta, els propis pediatres el que determinen, perquè a més veuen l'informe de l'Hospital del Mar, és que ha estat sondat i, per tant, que és compatible amb aquests hematomes en els genitals i aquestes marques, no les no fractures, perquè després el que parlaríem serien de fractures, són compatibles amb, doncs, amb les maniobres de sondar, etc. I per estar... On sí que les alertes s'encenen és... perquè ell fa una primera visita a Sant Pau i allà li diuen, escolta, mira, et fem un hemograma per veure si té problemes de coagulació de la sang i et programem una visita pel pediatre amb tot per veure l'evolució. Però han passat 6 dies, no arriben en aquesta cita, tornen a Sant Pau perquè el nen... Això ja estem parlant del dia 16, i és quan ja es comença la voràgine el 16. Estem parlant de dilluns de la setmana passada. El tornen a portar a Sant Pau i diu, escolta, és que no la cama dreta no la belluga. I aleshores allà el comencen a mirar i a més d'aquests hematomes que ja anaven de baixada de les zones genitals, hi ha un altre que ja determina i és on s'alarmen perquè, doncs, com s'ha explicat, doncs, podem potser dir, perquè ja s'ha explicat, que són aquestes lesions a l'anus. I aleshores aquí diuen, ostres, això hi ha indicis d'una possible agressió sexual i ja el que fan els metges és, amb una ambulància, estem parlant del dilluns, portar el bebè a la Vall d'Hebron, perquè ja hi ha especialització amb aquesta edat, amb nadons, bebès, sí, amb nadons, i els pares els hi deixen, no, ja ni deixen acostar-se al bebè, que van amb cotxe. I allà a la Vall d'Hebron està 48 hores els metges amb el bebè, doncs una mica estudiant tots els antecedents, però clar, hi ha unes lesions en l'anus que no tenen justificació i allà comencen a veure que no només té aquestes marques a les extremitats, sinó que té fractures a les extremitats, fractures, algunes ja han fet callo, i a les costelles. I aquí hi ha cura, estem parlant de dimecres, és ja quan truquen els Mossos d'Esquadra, per tant, allò que s'havia dit de arriben i truquen a Mossos, no. Estan 48 hores els pares allà que no estan detinguts, i el dimecres ja truquen a Mossos, ve la fiscal per la ve la forense per la tarda, i la forense amb els pediatres arriba a la mateixa conclusió que els pediatres, i és que hi ha determinades lesions que no formen part d'aquest procediment de sondar-lo, sinó que no tenen justificació i que la seva etiologia, la seva origen no és accidental, sinó que és intencionat, presumptament sempre, i que estem parlant d'una agressió sexual perquè no té, o unes lesions a l'ano que no tenen explicació.
Maica, què estan fent els investigadors aquests dies, tenint en compte això que has apuntat, que és que estan intentant reconstruir tot el recorregut que van fer els pares abans de l'ingrés definitiu d'aquest nadó per tots aquests centres hospitalaris, on van anar desfilant sense acabar al punt on la mare treballa?
Bueno, la mare
perquè
treballa...
Perquè és infermera.
La mare és infermera del torn de nit del Departament de Trauma, a més de la UCI, d'aquest hospital de la Vall d'Hebron, on la coneixen perfectament perquè porta molts anys i hi ha gent que ha parlat de l'hospital estan absolutament en xoc, jo crec que com tota la població. Tant el Departament de Salut com el Departament de Salut defensa els seus metges i expliquen que tot aquest periple va ser impecable i que no es va encendre cap protocol d'alerta perquè en aquests moments no hi havia lesions que no tinguessin una explicació. i per tant asseguren que no hi va haver-hi maltractaments i que aquestes hematomes especialment i ferides eren compatibles amb aquesta... No sé fins a quin punt pot determinar el fet de que qui t'arriba amb els pares, amb el nadó, doncs són una parella normal, que a més tu veus que ha sigut un fill desitjadíssim, són pares 42 i 44, estem ja parlant de dues persones madures, ella infermera, per tant companya, ell treballa a una fàbrica, i potser estàs condicionat per aquest aspecte, però... I a més, per fecundació in vitro, o sigui, un fill especialment desitjat, i dues persones que veus absolutament, entre cometes, clar, és que em sap molt greu dir-ho d'aquesta manera, és perquè estigmatitzem, no? I potser si haguessin vingut amb una altra aparença, haguessis desconfiat. Bueno, en principi, asseguren que tot allò està documentat, és més, es va arribar a fer una ecografia testicular del bebè en una d'aquestes estances prèvies a que saltin les alarmes, per tant... És evident que és probable que no hi haguessin aquestes altres lesions. Evidentment, al mar i a Sant Joan de Déu no havia les lesions que després s'hi van veure en l'últim moment a l'Hospital de Sant Pau, perquè si no, no s'entén, i eren molt evidents. Perquè a més tenien unes conseqüències en el bebè que no cal entrar en detalls, però que impliquen, doncs això, impliquen que ara estigui, per exemple, a la UCI, tot i que hem d'explicar que la seva evolució és molt, molt, molt positiva i se'n sortirà seguríssim.
Amb seqüeles, com va apuntar també la consellera,
bueno, ja veurem quina mena...
aquí al Matí de Catalunya Ràdio.
Jo crec que va ser molt, molt agosarada en parlar de seqüeles, perquè els facultatius consideren que aquestes seqüeles amb la seva edat seran segurament revertibles i per tant desitgem tots que siguin, que se creixerà com un nen feliç, i això és el que desitgem tots i sa.
Estan col·laborant els investigats?
Bueno,
perquè estan a la presó preventiva?
Des del primer moment, sí, ells ho van negar, van entregar els seus telèfons, van donar la clau, el PIN...
Per entrar a casa seva.
I van deixar entrar a casa, també els telèfons, el PIN, els ordinadors, la clau dels ordinadors... També, en el seu moment, quan el dimecres arriba la forense per fer aquesta inspecció, aquesta més en profunditat amb la pediatra, el pare signa el consentiment perquè el seu fill es faci aquesta inspecció, ells ho neguen. Els primers dies a la presó van estar tots dos a Brians 2, i els seus familiars van anar a visitar-los, i a més els familiars verbalitzaven que eren innocents i que tot això s'explicaria, que havia una explicació al que s'estava dient. Ara ja estan separats, ja està aïllada a la presó de Batràs a Barcelona i ell continua a Brians. Imagino que en algun moment els tornaran a ser citats a declarar, i ara una mica el fiscal, els Mossos, per petició de la Fiscalia, estan fent allò, una reconstrucció del que va poder passar en aquesta parella, perquè aquestes lesions són provocades. O sigui, un bebè de 6 setmanes ja té 7, no pot autoinfligir-se aquestes lesions. Ells també van assegurar que no hi havia terceres persones. Algú cuida d'aquest bebè? No ens hem separat d'ell. O sigui, ningú més l'ha tocat. Per tant, nosaltres som els únics.
Bueno, i que un nadó d'un mes i mig no et pots separar d'ell, perquè
sí,
l'assistència és contínua,
sí,
i està...
I no, però fins i tot algú... Potser ha vingut algú, no? L'han visitat els avis, els tiets, els amics, però hi estem tota l'estona. Per tant, tampoc ens van voler assenyalar a ningú. És terrible. És veritat, el mal existeix, i també parlant amb gent em deien, hòstia, imagina't que... perquè tots dos en aquests moments estan acusats dels mateixos delictes, per tant, el criteri del fiscal i del jutge també de violència contra els menors, del titular de la plaça número 1, va determinar que tots dos són igualment responsables. És la primera vegada que en un cas d'aquestes característiques normalment sempre hi ha un autor i un altre que encobreix. Ja veurem, també volen determinar si hi ha un grau diferent de responsabilitat. Aquí a tots, a molta, molta gent, se'ns ha vingut al cap un altre cas que va commocionar, que va ser els pares d'Assumpta. No estic comparant, però és veritat que tots dos, un pare i una mare,
això
va dir la sentència, van coincidir amb el temps, en el moment, en tenir una filla molt desitjada, adoptada, la primera adopció que es va fer a Galícia des de Xina, i l'Assumpta va arribar, una nena excepcional, llesta, superdotada, i la sentència va determinar que hi va haver un moment que tots dos, tot i que estaven separats, i tots dos ja tenien vides independents, la nena els hi estorbava. Es van desfer d'ella. I en cap moment, en tot aquest procés, cap dels dos li va dir a l'altre: però què estem fent? Estem bojos o què? Però què estem fent? Però com hem de matar la nostra filla?
En aquell cas va ser a través d'unes pastilles amb somnífers que la van acabar...
I la van estrangular, sí. La mare finalment es va suïcidar a la presó. El pare que va publicar un llibre l'any passat...
Que va portar molta polèmica també, perquè el dedicava amb ella, crec.
Sí, dedicava a la seva filla i no trigarà...
No, i no van reconèixer mai el crim, els pares?
No. Ni es van acusar un l'altre mai. Uh-huh. Ni aquesta vegada tampoc cap dels
dos... Recordo el cas perquè Netflix també en va fer una...
Sí, ja s'han fet
ficció.
Llibres, una ficció...
Sí, amb la Candela Penya interpretant el paper de la mare.
Absolutament
sí.
Excepcional, fent d'una mare d'Assumpta, que a més ella sempre diu que la va marcar... Perquè... Sí, i ningú mai... Perquè tothom em van voler buscar, però com és possible? I el jutge Taín, que és el qui va fer la instrucció, sempre diu pues que no intentem trobar explicacions. I és possible que en aquesta història doncs tinguin a veure altres factors que tenen molt a veure amb allò que s'ha parlat molt aquesta setmana, d'estats emocionals, d'estats mentals... d'estar sobrepassat i que hi ha una coincidència amb un mateix estat que, de sobte, aquesta criatura que has desitjat amb bogeria, doncs ja no és tan... Però tot això és Maica intentant...
Entendre l'inexplicable.
Exacte. Mm.
2:15 del matí, farem una pausa i continua amb la Maica Navarro aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio perquè resoldrem el misteri que li hem plantejat. Qui l'espera a l'altra banda de la peixera?
El suplement, amb Roger Escapa.
Ja coneixes l'obra de Gaudí, però no l'has vist mai així. Descobreix Casa Batlló Contemporary amb Beyond the Façade, l'exposició temporal de United Visual Artist, un viatge immersiu per la llum, la geometria i els ritmes ocults de la Casa Batlló. Disponible amb entrada independent o amb la visita al monument. Entrades a casabatlló.cat.
Totes les batalles, de Magda Oranic, les memòries d'una advocada que no es fa enrere mai i que ha contribuït als canvis més rellevants d'aquest país. Totes les batalles, un llibre de columna.
Hola, passo pel súper del Cort Inglés i compro. Quina qualitat i la varietat que busquem. M'emporto una caixa de 600 grams de maduixes d'hortes espanyoles que està a 4,99 euros. I suavitzant i perfumador flor, que no en tenim, i tenen la segona unitat al 70%. I es poden combinar. Aprofitem-ho.
Supercor i Percor i Supermercat al Cort Inglés. Què necessites avui?
A la botiga web i app.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra. Te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
Denuncien l'accés de burocràcia...
Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
I a casa nostra els interins tornen a sortir...
I de la resta del món.
...de la cimera internacional que s'ha de fer...
Faci el temps que faci.
Més aviat sol i una petita interrupció... Que
els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Amb Eva Compte.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
A punt semàfors. Comença la cursa de MotoGP.
Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
Aquesta setmana el Mundial de MotoGP torna al circuit de les Amèriques, a Austin, Texas.
Univers MotoGP.
Perquè el Mundial és nostre.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
6 minuts per 3 quarts d'11. Amb la Maica Navarro, el suplement, i un convidat misteriós a l'altra banda de la peixera
que m'està prenent el pèl.
Li vol fer un regal. Qui pot ser?
Però la dona és més
pistes. A veure, un moment. O sigui, 28 de març del 2026 comença la Setmana Santa. Què et ve al cap?
Antònia Font!
Antònia
és Antònia Font?
No és l'Antònia Font. No és l'Antònia Font, que mai
pues
que
mira!
T'hagués fet il·lusió conèixer-la.
Coño! Vaya, l'Antònia!
A veure, ara, aquests dies de Setmana Santa, de què... Què és cou a Catalunya? La gent d'aquesta pendent. Demà diumenge de Rams. Tu ets de...
No? La Palma i la Mona.
Ah?
Ai, el Cristian!
Quin Cristian?
L'escrivà.
Ja la tenim aquí. Cristian Escrivà, fent presència a l'estudio de Catalunya Ràdio amb dues mones espectaculars, amb la Mona del Cat, que és una de les estrelles d'aquest any. Segui, per favor. Fem-li una mica d'espai, sisplau, aquí al Cristian. Traiem-li tots els diaris. Ja té la Mona de Pasqua, el Cristian Escrivà. Abraçada, sisplau, abraçada del Cristian i la Maica amb aquestes dues mones. Ens hem avançat a la Pasqua. Cristian, què tal? Benvingut, com anem?
Bon dia a tothom.
T'agraeixo molt que siguis aquí, perquè sé que vas de cul aquests dies.
Ostres!
Sí, una miqueta, i encara queda.
T'hem segrestat de l'obrador, A veure, descriure'ns això que ens portes, perquè és un dels reclams també d'aquesta temporada,
Sí, a veure, jo sabia que a la Maica li feia molta gràcia la Labubu.
Sí.
I llavors hem portat una Labubu i també hem portat el que és la Mona, jo crec que és la Mona d'aquest any, que és el cat del Barça.
Aquesta és l'oficial, per encàrrec,
Aquesta és l'oficial, són edicions, les dues, són edicions limitades. Bueno, al final són edicions limitades.
Totes.
Totes, totes de fet.
Però vas fer una de tamany real, Cristian.
No, està a l'aparador de Gran Via, tu la pots veure.
Sí.
De fet, hi ha molta gent que ve a fer-se la foto, el vídeo i tal.
És que això del cat ha estat un fenomen extraordinari,
És impressionant. És impressionant que una mascota tingui més de 3 milions de seguidors.
Sí, un gat. No. I per què és un gat?
El cat. Han jugat amb la idea aquesta de Catalunya, cat. El nom en anglès, i suposo també que evidentment serà la més venuda, ja ho estàs veient, sí. Cristina, aquests dies,
sí.
I n'has fet una de tamany real i després avui portes la versió...
Sí, ja hem fet tres versions, totes, com et deia, són edicions limitades, vull dir que si algú la vol
que espavili,
que entri a la web d'Escrivà, i perquè en queden molt poques. Clar, la Mona, saps què passa? Que la Mona, al final... O sigui, és luxe, La Mona és luxe en el sentit allò de que l'artesania avui en dia és luxe. I la Mona és artesana. Vull dir, la Mona, jo recomano a tothom que si ha de comprar una Mona, que la compri a pastisseria, no? Perquè la veritat és que ens hi esforcem i ens esmerem molt, i són mans especialitzades.
És el cap de setmana que treballes més de tot l'any, o per Reis també tens molta campanya?
No, per Reis.
Encara més, Tortell de Reis,
Sí, el dia més fort de l'any.
És pitjor Tortell de Reis que la Mona?
A nivell de feina porta molta més feina una Mona, no? Perquè a més no és una. O sigui, són molts models. Clar. O sigui, n'hi ha models per nens, models per nenes, models de xocolata blanca, de xocolata negra, depèn de les edats. O sigui, és una campanya molt complicada.
Quan comenceu a fer mones, Esteu?
Nosaltres el que són... El primer comencem per dissenyar, i decidir quina farem, quins models farem, no? A partir d'aquí, llavors ja comencen tot el que seria les peces. És com el muntatge, Llavors primer comences a fer totes les peces i després els ensamblatges, no? Tot i que... Hi ha una logística molt important a darrere de tot això, no l'encertes mai. Perquè perquè no saps... de cop i volta unes es venen més que les altres...
I tens marge per dir, doncs, escolta'm, és que està tirant això. No. Necessito ara 3.000 cats més perquè els vendré tots.
No. És impossible.
No, hi ha marge. No hi ha marge perquè és molt...
És que tot això, mira, aquest cat... És que, clar, aquí és un, doncs, allò, mig ou amb el cat en xocolata blanca, serigrafiat... Clar, això, muntar-ho, això no hi ha cap màquina. Aquí són les mans d'un pastisser qui fan l'assemblatge de tota aquesta peça. O sigui, és que, clar, totes són
són peces de museu, hi ha molta feina aquí.
No hi ha dos mones iguals, no hi ha dos labubus iguals.
De fet, totes porten el seu segell.
Sí.
És com una litografia, eh? Vull dir que, per exemple, de labubus, per exemple, n'hem fet 60, i d'aquestes 60, 20 de cada color, de tres colors. Vull dir, i estan numerades. Nosaltres t'ho donem amb un targetó numerat.
Que numerat. Ostres.
I després, he llegit que aquest any també té molta tirada, això del K-pop. Que
també.
És un fenomen d'aquesta pel·lícula que tothom l'ha vist a Netflix, la més vista de la història de Netflix, que el meu fill de 4 anys em canta la cançó. Puja, puja. Amb 4 anys ja m'està reclamant això el meu nen de 4 anys.
Quina mona fas, que són nenes o cantants?
Sí, les guerreres K-pop, no? L'escrivans ho dirà una mica millor.
No t'ho diré millor.
Però la mona de les K-pop la tens o no? La tens, eh?
La fem.
Però no saps què és?
No sé què és. Perquè no, saps què passa? Que ara jo això ho deixo ja per la gent jove.
Clar.
Com el meu fill, que té dos... Jo tinc dos netes, vale? Llavors, clar, tota la gent de l'equip que té fills i tal, són ells els que em diuen... Sí que és veritat... Inclús la Cat, la Cat m'ho van dir, el Xavi Marco i el Pol, que són els dos forofos culers, allò, i jo també sóc culer, però tant com ells, no, i em van dir, diu, tu hauries d'aconseguir que aquest any poguéssim fer la mona oficial, per dir-ho d'alguna manera, del Cat. I m'ha portat 3 mesos de feina.
I dit i fet. Vosaltres dos com us vau conèixer, Maica, amb el Christian? Perquè sou una estranya parella que està molt unida, d'alguna manera.
Bueno, estem tan units que aquesta setmana vam tenir una conversa que jo li recordo una cosa que sempre li dic, i és que a la persona que jo... sempre dic que la persona a la que jo més m'assemblo, o sigui, quan si fots... ens podem posar un mirall, i a la que jo més m'assemblo, traient la seva genialitat, si traiem de l'equació la seva genialitat, perquè ell és un geni, i jo no sóc cap geni, però és amb el Christian. O sigui, jo
és a dir, tinc
Christian...
aquí Maica Escrivà i Christian Navarro.
Som de manera de ser... Som molt iguals, molt iguals. I és que arribàvem... És que els dos som... Ara ell ho explica en paraules millors, però jo sóc molt amiga de la seva primera dona i mare del seu fill, del Pol, de l'Eva Mora, i aleshores, bueno, doncs una època que viatjàvem junts, feia moltes coses junts, estàvem molt junts. Jo estava quasi mig vivia a casa d'ells. Mm-hmm. I aleshores l'Eva es posava dels nervis i deia, hòstia, no tenia prou amb un Christian, que ara tinc el Christian i la Maica. O sigui, el Timo li deia, som iguals d'empanats.
Sí, tenim un poder de
desconnexió. Genials i caòtics a la vegada, no?
No, ja la generalitat és seva, jo no sóc genial. O sigui, jo quan dic que sóc igual que el Christian, insisteixo, treu l'equació allà, però tenim una capacitat brutal per desconnectar...
I adaptar-nos a totes les situacions. Saps allò? Dir que un s'ha de saber adaptar. Saps allò? Llavors la Maica s'adapta. Ens encanta la feina que fem. Som persones... crec que ens podem considerar persones molt generoses. Saps allò? I que estem sempre disposats a ajudar a qui faci falta, saps?
I fidels,
exacte. Mm. Exacte, també.
Perquè la Maica, si una cosa té, és que és fidel.
Sí.
I després ell és veritat que en els últims anys ha fet una evolució personal íntima perquè ha trobat el budisme, mm-hmm. I és veritat que això sempre m'ho diu, que el budisme i la meditació li ha donat moltes respostes a això que... de com se sentia, veritat?
Com? Christian? O sigui, has abraçat el budisme?
Sí, fa 10 anys ja. De fet, ja començo a donar... Bueno, ja fa un temps que dono classes de meditació, no? Ara, si algú no sap què fer, durant tot el dia, al carrer Berlín número 97, al centre Kadampa, que és una passada, avui és dia de portes obertes, vale? Per si algú es vol acostar en aquest món, perquè no cal prendre-s'ho com una religió, el budisme, eh? El budisme és una manera d'entendre la vida, eh? i la manera, jo diria que és la manera, no una, la manera d'entendre la vida i d'aprendre a ser feliç, no? I això fa molta falta avui en dia.
I que heu passat per daltabaixos tots dos, perquè jo recordo una conversa que vam tenir fa uns anys, Cristian, que tu et cuides moltíssims aquests últims anys, el budisme ha format part de la teva vida, et vas aprimar moltíssim per, sí, d'alguna manera, combatre les teves addiccions, el menjar, l'alcohol, no? Vull dir que entenc que també abraçar el budisme forma part d'aquesta cura personal.
Totalment.
Tu, per exemple, ara, Maica, també, o sigui, la part de cuidar-te, fer esport, però de manera militar, amb aquesta disciplina, entenc que això també us connecta.
Totalment. O sigui,
hi ha una passió de menjar.
Sí, mira, hi ha una
menjar,
cosa...
O sigui, el menjar. És a dir, tu tenies un problema amb el menjar, Cristian, i més treballant amb això, no?
Clar,
que,
jo no.
Que menjaves
jo,
per ansietat.
I, clar, jo quan vaig tindre el problema de l'alcohol, em vaig donar compte de molts altres problemes, que no era només l'alcohol, eren moltes altres coses, no? Llavors, per exemple, si parlem de budisme, en el budisme hi ha el que li diem les sis perfeccions, que és la generositat, la disciplina moral, la paciència, la concentració, l'esforç i la sabidoria, no? Llavors, si tu et bases només en aquestes sis regles, et canvia la vida. Et canvia la vida. Llavors, aquí, aplica-ho a el que faci falta. I et canvia la vida. I, bueno, jo ho dic per experiència pròpia, no? Una addicció és una ment altament, per no dir la més alta, altament autodestructiva, no? I que el ser humà és l'únic ser vivent que
s'autodestrueix.
És capaç d'autodestruir-se, no? I quan un arriba al límit i torna a reneixer, llavors t'agafes això, eh?
Yeah. I tu, que durant tants anys tenies aquesta relació tòxica amb el menjar,
sí,
tu que, per exemple, avui ens has portat aquests bunyols aquí, sí, que estàs treballant amb mones, que tens la temptació tota l'estona a l'abast, com...
Pues amb autocontrol. Autocontrol, que era el que abans no tenia.
Però molt més difícil, no? Perquè,
sí.
Clar,
sí,
aquest autocontrol l'has de tenir dominadíssim, perquè és tan fàcil caure-hi.
Sí, el que passa és que és això, eh? La meditació et porta això. La meditació et porta a saber concentrar-te, a una ment dispersa, i avui en dia, les ments, és molt fàcil dispersar-se. Eh? Tot el ventall que tu tens de distraccions és brutal. O sigui, mai havia hagut tanta distracció a l'abast de tothom d'una manera tan automàtica, no? Llavors, autocontrolar-te, a no distreure't tant i mantenir la ment concentrada, diguéssim, d'alguna manera, amb nosaltres li diem objectes virtuosos, que són pensaments positius que t'ajuden a tu i ajuden al voltant, home, doncs mira, és un entrenament, igual que doncs mira, ara començaran les operacions bikini, no? Ah, doncs afanyem-nos. I l'altre igual, afanyem-nos.
Aleshores, aquests bunyols que ens has portat aquí no són ni per la Maica, són per l'equip.
Clar que sí.
Has portat aquests bunyols aquí, dic, ostres, jo t'havia demanat una mona, no un bunyol, aquí.
No, però
escolta'm, jo el tastaré, eh?
Ah, d'acord.
Escolteu, els bunyols no engreixen, són bunyols de vent.
De vent.
Sí.
Engreixa el que t'hagis menjat abans i el que et menjaràs després, però no.
Bueno, el que tampoc és operació bikini són les mones. Queden, no, encara, pels padrins i les padrines?
En queden. No? Sí, ara ve la traca final. Ara ve la setmana bona. Sí,
però aquí, sí. O sigui, per exemple, si algú s'està espavilant ara i diu, ostres, això va per encàrrec o ja ho tens tot col·locat?
A veure, a la botiga en trobaràs, ¿vale? Però el millor és entrar a la web i comprar-ho directament.
Ah, sí, a la web directament.
Sí.
I anar a recollir-les.
Sí.
Que bones.
Tu ets padrina, Maica, eh?
Sí. Jo entregaré la mona. Soc madrina virtual, no, d'aquestes que jo m'autofaig, o sigui, no tinc el paper oficial, però ho faig. O sigui, la Maria li faig jo la mona. Té la seva padrina, però la mona l'entrega la madrina o el padrí?
El padrí o la madrina, és igual. El meu fill té padrí, és igual, i tothom li fa mona.
Pilla per tot arreu,
sí,
no?
Sí.
Doncs jo la Maria també pilla per tot arreu.
Cristian, suposo també que amb aquestes dates tan assenyalades...
Algú és perfecte, eh? Sembla de plàstic.
És una canya.
És brutal, bueno, tio. És que sembla de plàstic.
Tu saps que ens ho van prohibir, no?
Bueno, No sé,
els del lavabo, els del lavabo. Es van posar gelosos, es va dir que no tenies els drets.
No, exacte. No, és que això està canviant molt últimament.
Bueno, perquè tu, per exemple, amb el Barça deus haver fet un acord per fer la CAT.
Amb el Barça, mira, el primer que faig jo quan faig una cosa d'aquestes, jo he fet coses amb el Joan Vizcarra, he fet coses amb l'Anna Llenas, he fet coses amb molts artistes. El primer que tu fas és parlar amb l'artista, a veure, li demanes permís. I els artistes, al contrari, sempre estan encantats de fer-ho, i tots, amb tots els que hem col·laborat i amb tots els que hem fet coses.
Però el Barça es deu emportar algun euro d'aquesta moneda.
No. Llavors el Barça va entendre perfectament, perquè així els hi vaig explicar. El primer que vaig fer no va ser parlar amb el Barça, va ser parlar amb els germans Grangel.
Clar, que són els autors.
Els germans Grangel són els autors. Cuidado amb els germans Grangel, eh?
No, els hem entrevistat i l'èxit també d'aquest CAT és seu.
Sí, totalment. Llavors amb el Carles i amb el Jordi el primer va ser demanar-los permís, i a partir d'aquí sí, després demanar permís en el Barça. Perquè les coses es fan així. La relació que Escrivà i el Barça... Que nosaltres aquest any fem 120 anys. El Barça 125. Vull dir que més o menys som de la mateixa quinta, no?
I els del Labubu no s'ho van prendre, també?
No, i els del Labubu... O sigui, m'envia un missatge a l'advocat i diu, mire... Diu, señor Escrivá, yo soy murciano, ¿vale? Trabajo en Madrid y represento a esta empresa, que ahora no me recuerdo cómo es, diu, que son chinos.
Sí.
Diu, y me han avisado, diu, que han visto esto y que lo pare automáticamente. Le doy 3 días para parar esto. Diu, bueno, diu, y yo buscan todas las explicaciones, ¿no? Y ahora dicen, no, diu, vamos a ver, diu, si yo soy seguidor suyo. Yo soy seguidor suyo. Diu, y yo ya les he explicado lo que es la tradición de la mona en Cataluña, quién es Escrivá, tal, y me han dicho que les es igual la tradición de la mona, Escrivá y tal, y que lo retire.
Són com els detractors de la Maica, que sempre la critiquen, però sempre la llegeixen i sempre l'escolten. Una mica seria com això.
Una mica és això. El que passa és que l'home intentava que això colés, no? I diu, no, 3 dies. Diu, vale. No, en van fer 60. Bueno, però les 60, al cap de 3 dies, ja estaven venudes. Mm-hmm. Amb la qual cosa s'ha quedat així.
Doncs s'ha quedat així. 3 minuts per arribar a les 11 del matí.
I has enviat a l'advocat una mona...
Envia-li per si de cas, que si estan admiradors, sí? Segur que li farà que il·lusió.
Que avui,
la Maica Escrivà i el Cristian Navarro, Maica Navarro al quadrat, avui Cristian Escrivà al quadrat, amb aquesta ofrena, ara que venen les mones, nosaltres ens conformarem amb els bunyols de vent, que també venen molt de gust per encarar aquest cap de setmana. Cristian, una abraçada molt forta.
Estic molt orgullosa del Cristian.
Bona Pasqua.
I em fa molt feliç.
Jo crec que això ho repetirem de tant en tant, d'ajuntar-nos, perquè m'ha agradat. Gràcies, Maica. Bona setmana.
Bona setmana.
A tu, bona setmana.
Ara tornem al suplement amb més històries. Fins ara. Tens un frigo que pretén d'un bombón. I potser et diré que vinguis aquí a curar el malson. Perquè ella és la millor doctora. D'altres nens no s'enamora. T'oculta i et cura els mals. Perquè et sap endur-se el cor. És la millor professora. Coneix tota fauna i flora. El suplement amb Roger Escapa.
Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. ariesadvocats.com. Els teus advocats.
Uala! Les grans botigues de l'esport i la moda esportiva presenten la Setmana de les Bambes.
Sí, aquesta setmana a Uala, 20% de descompte extra en un munt de bambes de les millors marques, com Nike, Adidas, Skechers, Múnich.
Uala! Les grans botigues de l'esport i la moda. També a gualashop.com.
Uala! El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ho celebrem aquest dissabte 28 de març amb un 30% de descompte en tota la carnisseria i xarcuteria. Acumulat a la teva targeta Club Caprabo amb una compra mínima de 20 euros. Vols estalviar amb mi, Caprabo? Més informació a caprabo.com.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Un dels fronts més combatius de la lluita antifranquista durant la transició a la democràcia va ser el moviment veïnal forjat als barris de les viles catalanes. A Barcelona, les associacions de veïns van protagonitzar un procés de ruptura i un desafiament al règim que va servir de model per d'altres ciutats. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
El 2 d'abril, l'edició de Pasqua del Festival Peralada s'inaugura amb l'oratori barroc Cristo Condenato d'Antonio Caldara. Una obra profunda i commovedora a càrrec de l'orquestra Vespres d'Arnaví, dirigida per Dani Espasa, i amb la participació de les grans veus d'Anna Quintans, Montserrat Seró, Josep Ramon Oliver i el cor Francesc Valls. Més informació a festivalperalada.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Linkat.
Al DA, Festival de Cinema de Barcelona, hi podreu veure més de 100 pel·lícules que inclouen estrenes mundials, obres de referència del cinema d'autor i el debut de cineastes que marcaran les tendències del cinema contemporani. Fins al 29 de març al CCCB, Movie Aribau, la Filmoteca de Catalunya, Zumzeig i a la Casa Montjuïc. Més informació a dafilmfestival.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Alvesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.